Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem al vell mig de la setmana, dimecres, avui 13 de desembre del 2017. I ull, 2 graus positius, però 2 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. La resta del territori, temperatures encara més baixes, fresca feia aquest matí. Avui tenim un dia especialment carregat de contingut. Avui és quan podríem tenir un magazín de 3 hores i encara se'ns quedaria curt. Però vaja, que anem a intentar parlar de tot plegat. Avui oferirem la segona entrevista d'aquesta campanya electoral. Estarà amb nosaltres el candidat del PSC a la demarcació de Lleida, Òscar Ordeig. També parlarem de torrons amb l'Àngel Velasco, que és el director i propietari de Torrons Vicenç, l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens durà la proposta dels nostres pobles directes cap a la una. A partir de la una, amb el Joan Ramon González, els bocins d'història i els nostres carrers, i a 2:15, les noves tecnologies, l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica van creixent alguns intervals de núvols. Quedarà el cel més ennuvolat al Pirineu, on s'esperen precipitacions a última hora del dia amb nevades per damunt dels 1.600 metres. Les temperatures en conjunt no variaran, però poden pujar una mica més al Pirineu. Esperem màximes de 8 graus, com a molt avui a Lleida o a Balaguer, 6 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i a Viella 7. El vent continua fluix i variable arreu. Demà dijous el Pirineu es mantindrà ja més ennuvolat, amb precipitacions, en forma de neu en cotes altes. A la resta només trobarem alguns intervals de núvols i les temperatures han de pujar una mica més, sobretot la mínima. S'espera que pugi de forma localment notable. Tanmateix, tornarem a tenir algunes glaçades febles al Pirineu, sobretot, però també a la resta de comarques. S'esperen mínimes de 0 aquesta nit a Lleida i Balaguer, 1 grau a Tàrrega, 1 grau sota 0 a Viella, 3 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I avui tenim aquesta segona entrevista política de cara a les properes eleccions. Òscar Ordeig, cap de llista del PSC a la demarcació de Lleida a les properes eleccions catalanes d'aquest dijous 21 de desembre, d'aquest proper dijous de la setmana vinent. Està aquí avui amb nosaltres. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, primer de tot, i l'actualitat així ho ha fet, voldria que em fessis una valoració del dilluns, del dia del Museu de Lleida.
Doncs bé, una mica és el fil conductor que malauradament ens té acostumats la política catalana, que és anem fracàs rere fracàs. Qualsevol conflicte, qualsevol situació, és una nova oportunitat perduda, i en aquest cas doncs, ha estat la pèrdua per Lleida, però també per Catalunya. És de la unitat de les obres i de les obres d'art, el qual el PSC ha defensat sempre, intentant posar solucions sobre la taula doncs, que es poguessin quedar a Lleida. Com també defensàvem, amb la política en general, però també en aquest tema, que, home, que potser era millor haver arribat a una negociació, a un acord i un pacte, i cedir tots una miqueta perquè no haguéssim de viure aquesta situació tan lamentable del dilluns. Per tant, trist, per una banda, però alhora també demanant que doncs, potser tots haurien de fer una mica d'autocrítica, sobretot els que han estat governant a la Generalitat, que ens diguessin què han estat fent tots aquests anys, a part de fer proclames i desqualificant tots els veïns de tothom que no pensa com ell o la gent de fora de Catalunya. No?
S'ha personalitzat o s'ha culpat molt des d'uns sectors a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC també. No sé si justament o injustament.
Mirin, aquí hi ha molt oportunisme polític d'alguns que veuen que les enquestes els hi van molt malament, i jo el que dic, què fem? Construïm majories per defensar el català a l'escola, per defensar la nostra societat, per defensar el nostre patrimoni cultural, o el que fem és assenyalar-nos i buscar culpables de tots, de qualsevol cosa que passa, més pensant en les eleccions municipals del 19 que no pas pensant en el que en fer les coses bé? Jo crec que estem perdent molt en tot aquest camí. L'independentisme ha fet molt de mal a la cohesió social, a les relacions entre les famílies, a les relacions a les institucions públiques, també a l'economia, evidentment, però sobretot a les relacions entre tots nosaltres. Costarà molt de refer aquesta confiança. Ens hem de poder mirar els ulls, ens hem de poder discutir, hem de poder ser autocrítics, hem de poder discutir, i això en aquests moments no està passant. Per què? Doncs perquè alguns són els que assenyalen, alguns són els que falten el respecte i alguns són els que sembla que, com tal de continuar manant i mantenir els seus privilegis, estan disposats a fer qualsevol cosa. Ho han demostrat i ho demostraran.
A nivell, de manera breu, perquè se'n podia parlar molt, però, Òscar, quin és l'estat actual de Catalunya? Com està Catalunya?
Jo crec que Catalunya està amb la incertesa permanent. No diria el caos, però el que sí que està en una situació molt delicada. I la gent estan indignats, la gent estan farts. El 90% de la gent que parlem pel carrer no ens parlen de lo que s'està parlant a tots els mitjans de comunicació, sinó que ens parlen de que no tenen feina, de que tenen feina precària, de que tenen problemes per accedir a les llistes d'espera dels hospitals, que els hi han tancat llits, que tenen problemes amb la inversió a les escoles, que no tenen vetlladors, que problemes amb els mestres, amb les condicions dels treballadors públics, problemes que no s'està parlant del 3% del senyor Pujol, de la corrupció, que no s'està parlant de, doncs de les infraestructures bàsiques que necessitem, que no s'està parlant d'un tema molt important, que el govern de la Generalitat, mai un govern de la Generalitat havia retallat tant a les comarques de Lleida com el que hi ha ara des del 2010. Som la comarca on menys s'ha invertit des del 2000... Ai, la comarca, disculpi. Som a les comarques de Lleida, és el lloc on menys s'ha invertit des del 2010. Això és impresentable. La crisi econòmica, un govern nefast després amb les retallades i llavors, a més, l'efecte del procés que nosaltres que compartim tant i tant amb Aragó i que compartim amb França i amb Andorra, doncs els llocs que compartim barreres, que hi ha barreres administratives, això té uns efectes terribles afegits als dels llocs on no les tenen. Per tant, dius, ostres, pitjor impossible.
A grans trets, què proposa el PSC per Catalunya, si guanya o és decisiu després de les eleccions?
Ho hem dit moltes vegades, reforma constitucional per reconèixer Catalunya com una nació, millora del finançament, blindatge de competències i avançar en l'autogovern. Ho hem dit moltes vegades, això és possible i sobretot això és legal. Nosaltres el que proposem és fugir dels fronts, la confrontació i els blocs. Hi ha un bloc que es vol saltar la llei i un altre que el que està fent és competir aviam qui és més espanyolista, competir aviam qui guanya més vots a Madrid, que són el PP i Ciutadans, que són el mateix. Ciutadans mai havia estat tan a la dreta, mai havia estat tan amb el PP, i nosaltres el que diem és que ni ens podem quedar immòbils, no podem negar la realitat, ens cal canviar, però ens cal canviar dintre la legalitat, dintre el progrés, dintre els consensos. El 70-80% dels catalans i catalanes d'aquest país estarien d'acord amb una negociació que aconseguís més cotes d'autogovern, més respecte, sense trencar amb Espanya, sense trencar amb Europa. I això, l'únic partit que té capacitat de govern, que té possibilitats de guanyar, l'únic que pot guanyar aquestes eleccions amb aquestes característiques, es diu Miquel Iceta, es diu Partit dels Socialistes de Catalunya. Això és el que oferim.
Darrerament es parla molt d'encaixos, d'encaixar territoris, d'aquesta idea. Jo pregunto, a nivell particular, com encaixa Lleida a Catalunya? Dic perquè darrerament sempre s'ha escoltat això, de que la Catalunya acaba a la Panadella o comença a la Panadella, però darrerament t'arriben molts comentaris de que cada cop Lleida la veiem més allunyada del que és la Catalunya de Barcelona, per entendre'ns. Com encaixa Lleida a Catalunya a hores d'ara?
Mira, jo el que li diria és, Lleida no encaixa, sap per què no encaixa? Perquè tenim mals governants. Perquè tenim governants que no tenen un projecte per Catalunya. Perquè no encaixa Lleida, no encaixa el Pirineu, no encaixa l'Aran. Estem lluny, però sobretot estem lluny dels projectes de Catalunya, estem lluny de les inversions. És el territori que té les escoles més velles, amb més fibrociment de tot Catalunya. No hi ha cap territori que en tingui tantes, això és perquè són velles. Tenim les pitjors carreteres, tenim les màximes dificultats, sobretot fora de Lleida ciutat, màximes dificultats per accedir als serveis bàsics de sanitat. Hi ha seriosos problemes amb l'autogovern, amb la continuïtat de l'autogovern de l'Aran. I per tant, dius, home, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de tanta demagògia, ja n'hi ha prou de tant criticar el centralisme de Madrid, ja n'hi ha prou de tant fer discursos buits de contingut. Ens estan enganyant, ens estan condemnant, ens estan prenent el futur dels nostres joves, de la qualitat de vida de la nostra gent gran, que s'hi ha deixat la vida per construir un país que llavors hem pogut gaudir els més joves. Doncs home, no es mereixen, no es mereixen que les administracions públiques no estiguin al seu costat. I bé, estem veient com encapçalem les dades d'envelliment, d'empobriment i de despoblació. Doncs jo no sé fins quan podem aguantar això, i hem de dir que ja n'hi ha prou. I nosaltres, la resta de caps de llista de les diferents formacions, sap què li hem dit? Home, estaria bé que al marge del partidisme, doncs que féssim un gran acord, o que tothom fes la seva feina per defensar les inversions bàsiques. No privilegis, no més que els altres, no, però home, no pot ser que cada any, des del 2010, cada any tinguem menys diners. 82% de retallada en 7 anys amb RECs. 82%. 86% de retallada en inversió general de tots d'equipaments bàsics d'infraestructures de carreteres. 40% de retallada el pressupost d'agricultura. Per tant, tot allò que a nosaltres ens hi va el futur, el pa, doncs res de res. I alguns parlen d'engrunes, alguns parlen de... van fent metàfores i van fent molta èpica, però d'allò que se'n diu la realitat del ciutadà, res de res.
Què proposa el PSC concretament per la demarcació de Lleida?
Nosaltres ho hem dit moltes vegades, Lleida ha de ser, Lleida ciutat ha de ser, i Lleida territori ha de ser la zona referent a nivell d'Europa del sector agroalimentari. Volem ser pioners en un sector que creixerà moltíssim arreu del món, la demanda d'aliments serà molt més gran, per tant necessitem més i millors aliments arreu del món. I on millor que Lleida per crear la zona més competitiva en la producció agroalimentària d'Europa? Ho hem de fer, ho podem fer, però això vol dir infraestructures, això vol dir innovar, això vol dir infraestructura tecnològica, fibra òptica a tot el territori, cobertura mòbil, que hi ha llocs que encara no arriba, això vol dir també apostar per les infraestructures ferroviàries, la connexió amb el port de Tarragona, això vol dir també apostar per l'àmbit universitari, que tinguem mà d'obra qualificada. Tenim molt clar també que s'ha d'apostar pel turisme més cap a la muntanya, el sector turístic, els parcs naturals, i si arribem fins a la Vall d'Aran, doncs nosaltres proposem tres coses. Un, reconeixement de l'Aran a la reforma de la Constitució espanyola, la singularitat de l'Aran a la Constitució. Dos, tal com diu la llei de l'Aran, que s'ha incomplert, s'ha de presentar un sistema de finançament per les noves competències que tenen i també un sistema electoral que també han incomplert tots els terminis. Per tant, des de l'Aran al Pirineu i llavors, evidentment, del Pirineu i també les comarques de la Plana de Lleida, un element molt important és recuperar els serveis públics a prop del territori, a prop de la gent. Hi ha hagut una campanya de retallades, de recentralització dels serveis públics amb menys mestres, menys especialistes, amb menys metges, menys especialistes de medicina, amb menys oficines del Departament d'Agricultura, tots els departaments, amb menys Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí hi ha hagut una visió metropolitana, una visió de Barcelona, de curta volada, que el que han fet ha sigut treure aquells que menys teníem. I, per tant, els serveis públics bàsics, que el que fan és que ajuden a fixar la població, doncs ens els estan prenent.
A nivell particular, què no li agradaria que passés després de les eleccions?
No m'agradaria gens que seguíssim com estem, i no m'agradaria gens que ens anéssim a l'altre extrem, que vol dir les polítiques de PP i Ciutadans, que són corresponsables de tot el que ha passat. Per atiar el foc, per atiar les brases, per tirar i per no tenir una solució per Catalunya. Tenim clar que l'únic projecte per Catalunya, l'únic projecte per Lleida, clar, que l'hem explicat, s'estarà més d'acord, s'estarà menys d'acord, però l'hem explicat, és possible, és viable, i quan hem tingut responsabilitats de govern, ho hem demostrat, és el nostre. Ciutadans i PP no tenen alcaldies, no tenen experiència de govern, i a més, sobretot, han prioritzat els vots a la resta d'Espanya que no pas els vots a Catalunya. I el que necessitem fer és fer pedagogia, que ens hem d'entendre, que ens podem, i que sobretot que necessitem sortir d'aquest immobilisme i d'aquesta paràlisi de la política catalana.
Veu positiva la incorporació d'Units per Avançar a les llistes del PSC?
Estem en un moment excepcional, en el qual cal fer acords excepcionals. Hem de reconstruir el catalanisme polític. Catalunya és de tots, som tots, i si no som capaços de sumar la diversitat en aquests moments, sumar la pluralitat, doncs ja podem anar cap a casa. Miquel Iceta ha dit que parlarà amb tothom, que hem de cedir tots, que ens hem d'entendre. quin missatge estaríem donant si no fóssim capaços ni de fer acords amb partits que representen tradicions diferents, però que tenim un objectiu, bueno, molts objectius compartits. Catalunya necessita progressar, necessita avançar, l'economia ha d'anar bé, ens hem de poder parlar entre nosaltres i s'han de recuperar les institucions de l'autogovern. I aquí és on coincidim, i cal obrir una nova etapa política. No coincidim amb tot, però amb els trets fonamentals d'aquesta campanya, sí. I jo crec que ara ens hi juguem massa com per estar filant prim amb temes programàtics que segurament la gent en aquests moments li preocupen, però també en un segon terme.
I per acabar, 30 segons perquè es dirigeixi de manera lliure a la nostra audiència per demanar el vot.
Doncs miri, a tots els que ens estan sentint, jo demanaria un vot de confiança pel Partit dels Socialistes de Catalunya, per Miquel Iceta i per la llista de Llei del Pirineu i l'Aran. Garanteixo, tothom que em coneix, tothom que ha pogut llegir els diaris, sap que ningú ha defensat més i millor el Llei del Pirineu i l'Aran que el Partit dels Socialistes de Catalunya. Els que més propostes hem fet, el que tenim un projecte clar de desenvolupament per casa nostra, els que defensarem al carrer a Llei del Pirineu i l'Aran, els ciutadans, el Parlament, al Congrés dels Diputats, a Brussel·les, o en faci falta. Per tant, jo demanaria a la gent que miressin els programes, que miressin les opcions polítiques, que pensessin amb el cap. Hem comès, la política catalana ha comès molts errors els últims anys, així no podem seguir. Però tan dolent és això com situar-nos a l'altre extrem i que el que faci és accentuar aquesta confrontació, accentuar la divisió social i sobretot no recuperar l'economia i les condicions de vida dels ciutadans. Per tant, jo demano un vot de confiança pel PSC, un vot de confiança per la llista que encapçalo, que tinc l'honor d'encapçalar a Llei del Pirineu i l'Aran, i evidentment posar-nos a disposició per la molta, molta feina que tenim els propers anys.
Òscar Ordeig, cap de llista del PSC a la demarcació de Lleida, gràcies per estar avui amb nosaltres i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molta sort.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, de fet és la setmana. Jo diria que aquesta és com aquella setmana, la setmana clau per parlar de torrons. I avui està amb nosaltres a través de línia telefònica el propietari i director general de Torrons, Vicenç L'Àngel Velasco. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs?
La veritat és que són d'aquestes entrevistes que fem anualment, però aquesta és un tòpic dir-ho, però amb molt de gust, eh?
Sí, igualment per nosaltres, eh?
Molt bé. Ara es veu l'esforç de tot un any, entenc, les feines en les que esteu, almenys localment, després en parlarem a fora, però localment el mercat del torró és molt estacional, és molt d'ara, de novembre i de desembre sobretot, però s'hi està treballant durant tot l'any, suposo.
Bueno, aviam, se treballa tot l'any, no? I a més és una aspiració cada any, procura superar l'any anterior. Aquest és el reto que tens sempre, no? I el reto és, pues, millor presentació, millorar les qualitats, donar millor servei, tots aquells fallos que has tingut durant tot l'any que los vas apuntant i que la gent te los fa veure i dius, això l'any que ve no té què passar i després millorar en tots els conceptes és molt important, no? Pues jo crec que aquella il·lusió que te crees i que te poses a dir aquest any té que ser millor que l'any que ve i tenen que intentar de fer-lo millor i presentar-lo millor i que la gent l'apreci millor el producte, això és una lluita constant.
És una filosofia, de totes maneres, que podem extendre a tots els negocis i fins i tot a nivell personal, això, que ens has explicat.
Bueno, és una realitat que és així, no? I nosaltres aquí lo visquem a casa així, no? I a l'equip de gent jo les faig sempre dir, escolta, no ens hem de conformar amb el que fem i el que hem fet aquest any i que han anat millor les ventes, d'acord? Que hem venut més, d'acord, però el que hem venut millor el podem millorar, aquell producte, aquella qualitat, aquella innovació, crear productes nous, fer engrescar la gent, que la gent s'engresqui a que n'hi ha productes nous. Tenim que fer després, durant tot l'any, que el torró se mengi durant tot l'any. Què fem perquè se mengi tot l'any el torró? Muntar més botigues, col·locar-se en tots els aeroports, intentar que el torró no sigui un producte estacionalitzat, que el torró arribi un moment que cada vegada se consumeix més durant tot l'any i no es dona feina durant tot l'any i podem tenir una plantilla molt més grossa, no? Vull dir, això de tenir una plantilla que quan arriba al mes de setembre fiques 250 persones de cop a treballar i després quan arriba el 21 de desembre a tots els tens que fer a fora. Però bueno, la nostra il·lusió és que cada any de la gent que posem cada vegada se queda més gent fitxa a treballar. Per què? Perquè cada vegada creem productes que serveixin més com un postre, que serveixin com un regal, que serveixin com un souvenir, que serveixin com qualsevol cosa, però que se vengui durant tot l'any.
Àngel, hores d'ara, a Torrons Vicenç, a quants països esteu presents?
Home, diria que estem en molts, no? Però alguns en molta escala, altres en menor escala, però d'estar ara presents tenim uns 35 països, estem presents, no? Però alguns com botigues pròpies, com per exemple és Aràbia Saudí i Dubai, no? Pues que tenim botiga pròpia allà, pues, d'això. Ara estem muntant una al Japó, que l'hem començat ara, volem muntar una als Estats Units, no? Botigues que són a l'exterior, que ens donen una imatge per tenir una representació. Llavors, si el turró funciona, pues tu allà te dediques a vendre'l a dintre tot el país millor. Jo sempre dic que al fer una botiga és una exposició d'una fira que la tens oberta durant tot l'any i que els gastos els cobreixes amb el que vens i a més tens un petit benefici, no? Per tant, és molt important tindre botigues, eh?
Àngel, escolta, quina producció espereu arribar aquest any 2017?
Jo suposo
que són xifres monstruoses, eh? Però sí. Per fer-nos una idea.
A veure, nosaltres hem de tenir en compte que són... Tampoc poden ser que era monstruosos els creixements, perquè nosaltres fabriquem un producte molt artesanal, no? 8 turrons que durant tot l'any se venen. Després han sortit els cocos, han sortit els de nous, han sortit turrons que s'han anat aplicant en els últims anys. I ara, naturalment, estem fent molt de turró. Bueno, pues, nosaltres, per exemple, col·laborem molt amb l'Albert Adrià i fem una gamma àmplia d'uns gustos de turró que són picants, salats, bueno, estan dintre del postre de l'Albert Adrià i que nosaltres fem amb ell i realment innovem tot un turró que al final se pugui menjar durant tot l'any. Però jo també dic una cosa, eh? Antigament el turró tradicional, com tu dius, se continua consumint, però millor se venia aquí a la botiga de Gramunt la gent i se portava 5 del dur, 5 del tou, 3 de llema i 2 de fruita, no? I ara és una, i de l'altra és una.
O sigui, la gent no vol provar tot.
Encara com 15 o 20 barres, eh?
A la gent li agrada provar-ho tot. Sí. És veritat, Àngel, que cada any que parlem i fem aquesta entrevista, recordo de fa ja uns anys que cada any em segueixes parlant amb el tema de l'esforç per desestacionalitzar el tema de menjar torrons. Suposo que és una tasca que potser és més fàcil fer-la fora del nostre país que no pas al nostre país.
No? Què va. Mira, nosaltres tenim botigues obertes en moltes províncies, no? I aquí en Catalunya doncs, tenim ara en totalment 11 en Catalunya, no? Per tant, tenim ja botigues obertes que funcionen molt bé durant tot l'any.
Tot l'any.
I a més, t'he dit una qüestió. El 40% de la nostra facturació, de la nostra venda, el 40% lo fem fora de campanya, del gener fins al 10 de setembre. Per tant, abans això era impensable. No veníem ni un 5% d'aquest turró. El turró que se venia abans pues, era una misèria totalment. Los 4 turrons que se van a vendre a les fires. Ara no. A nostres botigues, pues, no sé, pues, de Plaça Universitat, del carrer del CAI, del carrer Petritxoc, de la Perguera, de la Sagrada Família, són botigues, això, però amb una condició. Que hem obligat, en cert modo, que el turisme que s'emporta molt de turró, el turista que visita Catalunya o que visita la ciutat de Barcelona, és una realitat que la gran superfície se ve obligada en zones costeres i en tots els puestos pues, posar turrons per vendre tot l'any. I això és una realitat que no passa. Tenim molta clientela de la gran superfície que compra el turró per vendre'l durant tot l'any. Per tant, hem provocat que l'estranger quan ve i s'emporta turró, que per ells és exportar-se turró és una cosa tradicional d'aquí del país, doncs ells el que volen és d'això. I lo van a una gran superfície, lo van a buscar, no lo tenen, doncs bueno, venen a nostra botiga. Però ara ja diria que tota la gran superfície juga com 20 o 25 tipus de turró diferents.
Deixa'm que et faci una pregunta personal al propietari i director general de Torrons Vicenç. La nit de Nadal, el dia de Nadal, el dinar de Sant Esteve, i home, ja no et preguntaré si teniu torrons a taula, que ja suposo que sí, però al director general... quin és el torró que més li agrada?
Home, mira, a mi, per tradició i per situacions, m'agraden diversos tipus de torrons, eh? Però el d'Agramunt m'agrada molt, és un torró que és típic, és dominació d'origen, és un torró aquell con el pa de Àngel, aquell torró clujient, a mi, personalment, aquest torró m'agrada. Ara, és veritat que després n'hi ha moltes especialitats, Per exemple, aquest any hem tret un torró de pipes picant i sal de pipa de calabassa, que és boníssim, eh? I hem tret un de xurros, que és boníssim.
Caram.
I hem tret un de tartet de poma, que és molt bo. I hem tret un de vi, que és boníssim. I hem tret un altre, que és un torró de mel con llimona, una trufa, mel i llimona, i que fa com si fos un enjambre el torró, el dibuix. Ara estem fent molts torrós amb la pròpia figura del producte que va. I el que més he creat aquest any, i el que més orgullós estic, tots aquests els hem fet amb l'Albert Adrià, i he fet un, que jo quan treballava de pastisser a Presfatxó, doncs és un torró que l'he denominat Història, perquè era un torró que després de 55 anys l'he tornat a reinventar i tornar a treure al mercat, que va con galletes de gelat al costat, és un torró com un praliné tou, però que no té res un praliné perquè no porta res de cobertures, que està fet amb ametlles i avellanes, com matèries de primera qualitat, i ha sigut un torró que li diem el torró Història, que és un cremós d'ametlla, que li diem, porta molt granulat d'ametlla, torradeta, de Marcona, i és un torró molt bo, i aquest torró aquest any està tenint un gran èxit.
Àngel, m'estàs posant les dents tan llargues en aquestes hores que vaja.
Escolta, també tenim que parlar del torró solidari de les enfermetats que fem en col·laboració amb Sant Juan de Déu, que aquest any hem fet un torró també nou, que s'està venent moltíssim, perquè el sentiment aquest de la gent de comprar barres de torró, jo la veig que quan compro dos barres de torró i van a la caixa i veuen aquelles piles del torró solidari que fem per Sant Juan de Déu, per les enfermetats greus i les malalties que podem col·laborar en investigació, és de verament com la gent, tota la gent compra.
Molt bé.
És molt curiós.
Escolta, ara escoltant, l'any vinent hem d'aconseguir venir a les vostres instal·lacions a fer un programa en directe per conèixer-nos, perquè amb l'Àngel fa molts anys que parlem, però sempre per telèfon i no ens coneixem, però jo et demanaré una visita al laboratori on proveu torrons nous,
Bueno.
Perquè m'has deixat impressionadíssima amb aquests... Perquè, clar, tot això surt d'un laboratori de proves i d'anar buscant però, i d'anar provant.
Que més que un laboratori és a la cuina, podria dir, bueno. Fem el petit obrador, fem els invents...
La cuina és un petit laboratori,
ja. T'ocorres una idea i tornes a baixar i tornes a fer, no? I això és el que fem.
Doncs, escolta, si voleu tenir tota l'actualitat de Torrons Vicenç a la plana web www.vicenç.com, allí trobareu per estar al dia de tota l'actualitat de Torrons Vicenç, i com sempre que ha estat un plaer que ens hagi atès el propietari i director general de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco. Àngel, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies,
com sempre...
a vosaltres, i us desitjo a vosaltres i a tot el programa i a tota la gent que tingui una bona festa de Nadal.
Això no ve a dir. Gràcies, Àngel, bon dia.
Vinga, gràcies, adéu, adéu.
Doncs són aquestes entrevistes que fem ara i que déu-n'hi-do, L'entrevista cosmopolita, que arriba ara, Cosme.
Arribem al nostre temps d'entrevista cosmopolita. Són aquelles persones que deixen petjades a les nostres terres lleidatanes, i avui volem parlar amb una persona que ha assolit un premi important, que es diu ARC. Què són? Mànagers, representants d'orquestres, de grups, de cantants de Catalunya. Això és un premi important, i això prestigia al representant, al mànager i també als músics i cantants. Anem a parlar amb Miquel Massana, una persona ben coneguda a les Terres de Lleida i que especialment darrerament es coneix per la promoció, difusió i també producció de l'orquestra Nova Saturno. Miquel Massana, benvingut i bon migdia.
Benvingut, bon dia.
I moltes felicitats,
Gràcies.
Està treballat, el premi.
Bastant, bastant.
Quants anys portes amb el moviment aquest de les orquestres, del manejament i de les representacions?
24 anys.
24 anys?
Sí.
I sembla que era ahir.
Sí, senyor.
Ha canviat molt, això, no?
Moltíssim, moltíssim. Molt, com tot, bàsicament.
Ara sento un missatge que és una contractació que tens ja.
Ojalà.
Heu fet de tot una mica, no? Ja has conegut de tot.
Sí.
Però el risc d'un mànager, d'un representant no tant, és pugues arruïnar muntant coses ben muntades, no?
Sí, pues sí.
I no és el primer cas que s'ha donat que s'hagi arruïnat,
Ni més ni menys. Però, tal com està la circumstància i avui del mercat, l'única solució viable que hi ha és tindre orquestres en propietat. Els preus han anat tots a la baixa, les contratacions també han anat a la baixa, llavors l'única solució és intentar fer moltes actuacions a fi efecte de poder facturar una quantitat acceptable per poder atendre a com a mínim les despeses que generen.
De la música es viu o es malviu?
Les dues coses.
Perquè hi ha persones que quan dius, bueno, deuen de guanyar molt aquell que toca, aquell que bufe, i a lo millor està cobrant 1.500 euros al mes i està voltant per tot Espanya o fins i tot a l'estranger.
1.500 euros és un sou molt alt avui en dia al món de la música.
És a dir, que jo tinc que interpretar que un va amb una gran orquestra, està cobrant 1.200 euros i està fora de casa i no sap quin horari té per dormir?
Pues sí, inclús alguns hasta menys diners.
Clar, si ens escolten alguns de les orquestres d'abans diran, bueno, però nosaltres els pujàvem fins i tot els equips a coll, i ara hi ha algú que ens ho puja.
Sí.
Potser és l'avantatge, no?
Sí, no. A veure, vull dir, tot, com diu abans al principi, tot ha canviat tant, de que fins i tot el que és la infraestructura també no ha sigut de menys. És a dir, avui sí que portem uns equips, gent, el que se'n diu la gent de muntatge, que els hi fan tot. És a dir, quan el músic arriba, s'ho troba ja pràcticament tot muntat. Té que portar el seu instrument, preparar-se'l, per exemple, en el cas de la bateria, doncs s'ha de muntar la bateria. Inclús nosaltres, l'equip tècnic nostre de muntatge, ajuda a muntar la bateria i a desmuntar-la, lògicament, però també és bastant complicat també una bateria. Per posar l'exemple, la bateria, que és potser el més dificultós que hi ha, no?
Sí, perquè els demés ja pràcticament li munten tot perquè no és difícil, no?
Els teclats i la bateria és el més complicat que hi ha.
És a dir, que podríem dir que els músics arriben de bonitos, que es diu, no?
Sí.
Creu a l'orquestra Volcán, tot i pensant a la clínica.
Sí. Però ell ha sigut ell ha anat 20 anys per davant de la gent, eh? Jo que amb ell he reconegut Espanya amb ell, amb l'orquestra Volcán, he conegut i coneixo molts representants, sempre m'han posat, per exemple, l'orquestra Volcán, l'orquestra capdavantera, que ha portat com a mínim 20 anys de davant al resta dels orquestres.
I a vegades la honestitat de la persona, no, també?
També, el Joan Maria, per mi, sí, dic, més que un amic, per mi és un pare.
Va parlar de tu. Tu de petit eres un noia que vas néixer així entre maliant, nerviós i amb ganes de fer coses?
Sí, de tota la vida.
Sí? I eres bon estudiant o no?
No, no, bé. El que passa és que potser no m'aplicava el que em tenia que aplicar.
I després te vas dedicar professionalment ja a la banca, directament?
Sí, des dels 25 anys.
I no es queden bitllets en pecats, allò de que toques tants?
No.
Anem a parlar una mica de tu. Eres un bon ballador, tu, això de que jo, com anava a presentar orquestres, me quedava a veure la Maravella, la Bisbal, la Marina, l'Alcatraz, me quedava mirant-los a l'escenari. Jo era mal ballador, i tu?
Home, jo em defensava. Amb tot, he estat sempre una persona... Si ho posem en quant en numeració, el torn notable. Amb tot m'he dispensat una miqueta.
Lligava més el mànager, el representant, el músic o el cantant?
M'agrada a mi la figura de mànager.
Sí? Aquest lligava molt, el mànager?
No, més que lligar, potser és una altra visió del negoci, no?
A través d'aconseguir el què?
No, de fixar uns objectius i poder-los aconseguir. I em vaig fixar... Jo quan el Joan Maria Orovich es fa l'orquestra Volcán, el meu objectiu va ser fer una segona Volcán amb un altre nom i amb un altre estil. Per les circumstàncies del mercat així ho requerien, i les coses m'han sortit bé. I et dic, amb la seva ajuda, amb la seva estima, amb una sèrie de gent que he tingut increïbles de músics, que alguns ja no són i continuen sent amics, que és important de la vida, sí que és veritat que vaig fer la base de l'orquestra Volcán, amb la qual... el tim de l'èxit era molt més fàcil que no començar a deixar-ho amb altra gent que no coneixés en el món de la música, però el que sí que és cert és una cosa, de que si tens bons membres pots fer un bon cistell.
Escolta, i aquest premi que us han donat, què? Et fa il·lusió, no?
És el màxim.
Sí, perquè clar...
És un gol a nivell de pel·lícules, si m'entens. A Catalunya és el màxim guardó que una persona que es digui al món de la música pot arribar a aconseguir.
Podem dir que estem per sobre d'orquestes com la Maravella, la Bisbal, etcètera, perquè clar, ha donat el premi a una orquestra que hi ha molts lleidatans.
Sí, i això per nosaltres és un orgull.
Bueno, a veure si ho reconeixen a les ciutats i les comarques de Lleida, perquè a vegades nadie es profeta en su tierra.
Lleida és una província especial dintre del món de la música. La gent que no ho sap, pues, per sort la majoria sí que ho saben. La contratació de Lleida no té res a veure amb la resta de Catalunya, i no parlo d'Espanya. Aquí hi ha unes circumstàncies especials que no vull entrar, perquè no és l'moment oportú, però aquí hi ha poblacions que vol dir tindre l'orquestra a Saturno i no la poden tindre perquè els representants que programen aquestes poblacions no la volen portar. I això per mi és indignant.
Ja.
Però què hi farem?
Un dia tenim que fer...
Tenim-nos entrebat nosaltres, perdó, hi ha hagut poblacions que la programen aquests representants que no ens volen contractar nosaltres i ens han tocat directament.
Ja. Per acabar, tres preguntes molt ràpides. De quin equip ets?
del Barça.
Lleida serà patrimoni de la humanitat amb el turó de la Seu Vella?
Sí.
Quants gegants tenim a la ciutat de Lleida?
No ho sé.
Ah, i això que us veus, eh?
Sí.
Te fa més por els gegants o el marraco?
Potser el marraco.
Quina és la festa major de Lleida que has actuat, que has disfrutat més? A la Plaça del Cargol, a la plaça de Sant Joan, a la Revetlla?
Joan.
I, a més, vas tenir la possibilitat d'actuar de dues maneres, amb pluja i sense pluja.
Ni més ni menys. I poder repetir que és un èxit.
I que volen que torneu, no, a més?
Espero que sí. L'altre dia vam coincidir a Lleida, a Barcelona, amb els Premis Arts, amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament.
Montse Parra.
Montse Parra, que va estar molt bé amb nosaltres, com nosaltres amb ella, lògicament. Li va fer molta il·lusió el guardó que vam donar a Lleida com a millor programa de festes majors, i també de rebot, doncs també va sentir afalagada que fos una orquestra de Lleida nominada com a millor orquestra de Catalunya, no?
Miquel Massana, per acabar, compromisos a tu, ara compromís tu a mi. Una pregunta ràpida que em vulguis fer i jo pugui respondre.
M'ha de pensar un fort de
joc. Ah, bueno, no, el que vostè vulgui. No em pregunte pels amors i aquestes coses, que mai ho explico, això.
No.
Vinga, ràpid, que me queden 25 segons.
Pues...
El Ricard ja m'està dient que marxi.
Pues ara, en aquest moment... Vull
pues, dir... m'escapo, cap no. problema. Cap
gràcies,
problema.
Gràcies.
Se nota que ets una mica, se nota que ets una mica i no em vols comprometre, eh? Moltíssimes gràcies, felicitats per tu, gràcies per tots els membres de l'orquestra i també per la teva família, que sí. Molt ha tingut d'aguantar per poder aconseguir tants èxits, sí, eh?
I a vosaltres, per donar-vos, de cara a la gent a conèixer cada dia més... la nostra faceta, m'entens?
Moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies.
Bon migdia.
Adéu-siau. Adéu.
Fins aquí avui, ja veus, hem parlat d'uns premis. El Premi Art, que aquest any s'ha quedat per una orquestra lleidatana. La Nova Saturno, amb Miquel Massana. El meu correu, cosme@copelleida.com. Salutacions cordials. Ah, que tens un WhatsApp, clar. Ah. Vinga, Ricard. Apa, adéu.
Gràcies, Cosme. 664-526-180. Ja sabeu que si ens voleu fer arribar qualsevol comentari, foto i missatges de veu, que a mi m'agrada escoltar-vos la veu, 664-526-180. Ara sí, ja que arribem a la una, com sempre ho farem buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bon lloc ben visitar ahir, eh?
Sí, va mereixer la pena.
Tots són macos, sempre ho dic, eh? Sí, sí. Que tots tenen el seu racó i que per això cada dia amb el Joan els descobrim. Eh? Cap on anem avui, va?
Pues mira, avui te faré descobrir una població que és petiteta, també està a la Vall d'Aran, però que és, ja que ahir ens vam quedar a Viella, pues avui visitarem Vila, a la Vall d'Aran. Cal dir que el cel estava rúfol i bromes negres impedien el pas del raig solar del sol quan anàvem pujant vers el Llogarret de Vila. És un poble que compta amb pocs habitants i que hi resideixen habitualment encara menys, encara que algunes construccions amb aires novedosos, i amb això ja m'entens, vull dir turístics, ens indiquen que els caps de setmana i els estius i els hiverns per l'esquí, aquesta xifra augmenta considerablement. Vila és un poble que està situat a 1.096 metres d'altitud, a la vessant de la muntanya de Mariagata, i la seva densitat demogràfica queda lluny d'aquell 1.313, any en què l'església d'Aubert, dels sis cònsols de la vila, juntament amb 31 caps de família, van jurar fidelitat a Guillem de Castellnou, procurador del rei Jaume II. Cal dir que el poble és bonic, almenys aquesta és la nostra impressió, després de passejar-nos-hi, i l'església parroquial està dedicada a Sant Pere, encara que el patró del poble és Sant Roc, ens diuen, el qual en fou nomenat per vot de poble, ja que a motiu d'un cicle de còlera el poble el va invocar. Veient-se lliurat d'aquell malèfic estrany, el poble va honorar el sant amb el patronatge. Cal dir que Vila també té una ermita dedicada a Sant Miquel, que es troba a la sortida de la població i que conserva una gran bellesa. Ens diuen que abans les misses de difunts es feien allí, ja que el cementiri està al costat de la mateixa capella. Així no feia falta baixar de dalt de l'església el difunt. Deixem Vila quan la negra nit ho abraça tot, cases i persones. Però cal dir que els estels brillen aquí amb una nitidesa no coneguda a la Terra Baixa. El cel encara és net i permet aquesta brillantor de les estrelles en una nit fosca i més des d'un poble petit. I la dita d'avui ens diu... Desembre amb tronada, senyal de bona anyada.
Gràcies, Joan. 30 segons, arribem a la una. Buscarem, com sempre, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després farem una repassada a la darrera hora de Lleida. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, parlant de bocins d'història, que segur, bé, no ho sé, però dedicarem alguna cosa relacionada amb el museu, parlarem dels nostres carrers. I a dos quarts de dues, de les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i amb David Casero.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga que mantienen desde hace 5 meses. El anuncio se ha producido tras pactar con todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, una enmienda a los próximos presupuestos generales del Estado de 2018. Estamos ya en la Cámara Baja. Alberto Escalante.
Esa enmienda incluye una partida de casi 3 millones de euros para garantizar el complemento salarial que reclaman los examinadores, pero Joaquín Jiménez, presidente de Asextra, avisa que el final definitivo del conflicto solo va a llegar cuando el gobierno refleje ese aumento en las nóminas. Por eso le dan un nuevo voto de confianza.
De sentirse defraudado este colectivo en sus legítimas expectativas, Dios no la quiera, sabrá responder unido y dejar constancia de su malestar en cuanto a acciones los propios examinadores consideren realizar.
Aseguran que se han sentido engañados desde el primer día y que no se fían del gobierno.
Ayúdales a volver es el lema que ha elegido Ayuda a la Iglesia Necesitada para su campaña de Navidad. Una campaña centrada este año en los cristianos perseguidos de Irak. Ignacio de Gamón.
En Irak hay más de 12.000 familias cristianas desplazadas desde que en 2014 el Daesh les expulsara de la llanura de Nínive. Familias como la del padre Naim de Karakosh, sacerdote del rito sirocatólico, que resume el sentir de los cristianos iraquíes.
Pues salimos en camiseta o en pantalón. Dejar todas las cosas en casa. De toda la, como de trabajo de muchos años, en mi padre, en mis abuelos, todos dejamos el atrás. Pues dejamos el atrás por no queremos dejar el fe en el Dios. Queremos volver a casa, a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra tierra.
Ciudades destruidas es lo que ha dejado Daesh en Nínive. Casas, colegios, iglesias y hospitales que ahora Ayuda a la Iglesia Necesitada se propone reconstruir a través de esta campaña.
Y pasan más cosas en este miércoles 13 de diciembre. Las contamos con Antonio Herraiz.
La noticia hasta ahora, Pilar, está en Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, ha recibido el premio Sájarov a la libertad de conciencia. En su discurso, Borges ha recordado a los 157 jóvenes asesinados por la represión del régimen de Nicolás Maduro. Galardón del Parlamento Europeo a la oposición democrática de Venezuela, que ha compartido también el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y nueva operación contra el narcotráfico en España, esta vez en Valencia. La policía se ha incautado de 520 kilos de cocaína. La droga iba escondida en un barco procedente de Estados Unidos cargado de almendras. Es el tercer gran golpe contra el narcotráfico en los últimos 15 días. En Algeciras fueron 6 toneladas de cocaína y en Barcelona 331 kilos de heroína. Y en este mediodía copete vamos a contar también la historia de Max. Es un bebé de apenas 9 meses y sobrevive gracias a una operación pionera en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Nació con una arritmia grave y gracias a esta operación, mediante ablación, podrá hacer una vida normal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo habláis de una de esas conversiones al catolicismo que la verdad es que tienen una muy interesante historia personal detrás.
Vamos a contar la historia de un prestigioso científico alemán, aplaudido por los medios hasta que abandonó su conocido ateísmo para proclamarse católico. Hablamos de Günther Beckley, que creció en una familia agnóstica y se formó en una mentalidad materialista. Ha llegado a ser un paleontólogo muy laureado. Mira, 8 especies de insectos fósiles llevan su nombre. Su conversión no ocurrió a causa de ningún hecho extraordinario, sino que se abrió paso poco a poco a través de su propio quehacer científico. Y tras hacer pública su conversión y sus críticas al darwinismo, Beckley fue forzado a presentar la renuncia al cargo de conservador del Museo de Historia Natural en Stuttgart. Así son algunos. Eso no ha detenido su proceso de conversión a Cristo, sino que le ha llevado a compartir en diversos foros ese diálogo fe-ciencia que él mismo está protagonizando.
Pues los detalles de esta interesante historia en El Espejo, en una media hora, José Luis.
Ahí nos escuchamos, hasta luego.
Y en los deportes, la noticia del día es sin duda el positivo del ciclista Chris Froome, José Luis Corrochano.
Lo ha dado a conocer la Unión Ciclista Internacional tras unas informaciones de los periódicos Le Monde y The Guardian. Se acaba de pronunciar el ganador de 4 Tours de Francia y de la última Vuelta a España, Quique Iglesias.
Chris Froome se enfrenta a una sanción que podría rondar los 9 meses por una cantidad de salbutamol similar. El italiano Diego Ulissi en 2014 fue apartado por la UCI por 9 meses. Froome también perdería, obviamente, la Vuelta a España, que caería en manos de Nibali, y también le quitarían la medalla de bronce que consiguió en la contrarreloj individual del Mundial de Bergen en Noruega. Froome se defiende durante toda la mañana a través de un comunicado que ha publicado su equipo, un equipo que, junto al británico, está de pretemporada en la isla de Mallorca.
La organización de la Vuelta no se ha pronunciado públicamente y quiere ser prudente antes de tomar una decisión. Si a Froome se le sancionara con la pérdida de la Vuelta, el ganador sería el italiano Nibali, que acaba de decir en Italia, Tutto Bici, que aquel día llovía y que le parece difícil que sufriera asma. Noticia de esa foto que tiene que ver con el fútbol: el murciano Sánchez Martínez va a ser el árbitro del Real Madrid-Barcelona, que se juega el día 23 de diciembre. Sánchez Martínez, árbitro de ese partido. Y cita del día, semifinales del Mundial de Clubes, a las 6 de la tarde, Real Madrid-Yasira, desde las 5:30, tiempo de juego, espera en la final el Gremio de Porto Alegre.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2, estreno en televisión. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem migdia a Lleida. Saps que des de les 12:20 amb Herrera en COPE a Lleida t'estem parlant des de Lleida fins a les 2 cada dia, de dilluns a divendres, per copsar la major part de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ara en tenim 7 per sobre de la 1 d'aquest dimecres 13 de desembre del 2017. Hem guanyat un grau respecte a les 12:20. Ara tenim 3 graus. 3 graus positius, fresc avui. Busquem tot seguit la previsió meteorològica. Després estarà amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història i dels nostres carrers. Ja 2:15 parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Ana Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica van creixent alguns intervals de núvols. Quedarà el cel més ennuvolat al Pirineu, on s'esperen precipitacions a última hora del dia amb nevades per damunt dels 1.600 metres. Les temperatures en conjunt no variaran, però poden pujar una mica més al Pirineu. Esperem màximes de 8 graus, com a molt avui a Lleida o a Balaguer, 6 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i a Viella 7. El vent continua fluix i variable arreu. Demà dijous el Pirineu es mantindrà ja més ennuvolat, amb precipitacions en forma de neu en cotes altes. A la resta només trobarem alguns intervals de núvols i les temperatures han de pujar una mica més, sobretot la mínima. S'espera que pugi de forma localment notable. Tanmateix, tornarem a tenir algunes glaçades febles al Pirineu, sobretot, però també a la resta de comarques. S'esperen mínimes de 0 aquesta nit a Lleida i Balaguer, 1 grau a Tàrrega, 1 grau sota 0 a Viella, 3 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de crònica judicial. La Fiscalia demana 6 anys de presó pels pares de Nàdia per estafar 1,1 milions d'euros. A més, ahir es coneixien les xifres de natalitat i mortalitat d'Espanya. Doncs bé, a Lleida moren 400 persones més de les que neixen a Lleida. Això és el que es treu si fem una operació matemàtica ràpida del primer semestre del 2017, d'aquest any, on hi ha hagut 1.850 naixements i 2.291 defuncions. I amb el tema del museu, Josep Giral, director del Museu de Lleida, diu que la càrrega de les peces podria haver-se fet millor. De fet, hi ha una fotografia en el moment de la descàrrega al monestir de Sitgena
on es veuen uns operaris descarregant una caixa on se suposa que van peces d'aquestes que són tan delicades i que tant s'ha insistit que el transport havia de ser impecable, doncs descarregant la caixa justament a l'inrevés. Justament a l'inrevés, amb unes fletxes aquelles laterals a la caixa, marcant en quin sentit s'havia de moure la caixa. Per tant, déu-n'hi-do, el transport també, déu-n'hi-do. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, tenim l'hoquei jugant intersemanalment i el Lleida Llista hi va aconseguir una victòria que té regust a Copa. I és que el Lleida Llista, amb un hat-trick de Candanedo, va fer un gran pas cap al primer dels objectius de la temporada. Tot i això, Albert Folguera va dir que la primera part no va ser bona. Resultat final, Lleida Llista 4, Caldes 1.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara amb la teva compra pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Són les festes de Nadal. Temps de vacances, temps d'oci i sobretot temps de família. Quina millor manera de disfrutar de tot aquest temps gaudint dels plats casolans nadalencs que et proposa el Tiberi de la Roser. Encomana els teus plats de Nadal al Tiberi de la Roser. Carrer Acadèmia 15 de Lleida o truca'ns al 973 28 95 20. Obrim tots els dies. A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ahí està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia. Doncs
pues molt bon dia. Una setmana trista, veritablement, perquè hem començat amb un dilluns gris. Bueno, avui almenys, i ahir també va sortir el solet i comencem a animar-nos un pelet.
Però és curiós, perquè dilluns va ser un dia ben gris.
Sí, gris en tots els
sentits. Amb pluja, que ja va bé, eh?
Sí, no, exacte.
Però és veritat, que la meteorologia també a vegades...
Sí, també va ajudar que
vesteix el dia.
La sensació de penositat total plegat i, veritablement, jo crec que, sempre l'he dit, l'única notícia agradable va ser l'alegria que van tenir els de Sixena quan van rebre les peces, que dius, bueno, com a mínim hi ha gent que se beneficia del patrimoni.
Sí, mirem, correcte. Mirem la part positiva. Però jo amb un matís tot plegat, sí. Jo les declaracions que han fet, no, els polítics...
No. Jo dic l'alegria de la gent.
Sí, correcte.
A partir d'aquí ja entrem en una altra discussió.
Les declaracions que estan fent els polítics, no. De si han maltratat les pieces, de si vamos a reclamar.
És penós,
o sigui, de veritat, l'altre dia veníem al cotxe i venia escoltant la ràdio i pensava, dic, mira, els polítics, amb perdó, perquè ara vaig a generalitzar i no s'ha de fer, però els polítics són aquelles persones que acaben opinant de tot, sí. I que entenen normalment de molt poca cosa.
I tant.
Veure, això, si estan les peces maltractades o no, que ho digui el tècnic, que correcte, hi entén, correcte, del museu, sí. O del monestir, sí, del monestir, sí, de Sitxena, sí, però no un polític.
No, i sobretot que fotin la culpa, perquè els magatzems dels museus, les peces estan conservades, però no tenen per què estar perfectament.
Bueno, és que no tenien per què estar restaurades, estaven tal qual estaven.
Per això mateix, que ja es va dir en el seu moment.
Per això dic, és que els polítics, de veritat, que por la boca muere el pez.
I la consejera de Cultura que digués de les... Solament han arribat 43 de les 44. Solament. Aquest solament, quan sí, ho vaig sentir, dic, home, aquesta, tu que saps més de matemàtiques...
Bueno, però quan van sortir d'aquí ja ho sabien.
No, però que digui solament...
Sí, sí, clar, correcte.
Si diguessin, solament han arribat 2 de les 44, clar. Però de les 44, 43.
Per això et dic, els polítics, sí, ho enverinen tot. I parlo, sí, dels polítics en general, sí, vull dir que a vegades, sí, la gent, sí, diu, és, sí, que mira, parles d'un... No, parlo de tots. De
per
tots.
Això,
I ara generalitzem i segurament algun se'n salve.
Però veritablement també, perquè en aquest costat també veritablement han tingut unes altres...
No, per això t'ho dic, vull dir que a vegades és millor que un polític es dediqui al que sap fer, si és que sap fer alguna cosa.
Sí.
En fi...
No, inclús havia aquí...
Dit això, avui he llegit que Castelló ara li reclama a Barbastre, sí, un paquet de peces.
Sí, que de los
vaig entrevistar, i tu hi eres, vaig entrevistar a Montse Macià, quan estàvem allí drets al costat del museu, i després a tu mateix, al pàrquing de la Montserrat, per entendre'ns, i ella va dir una cosa que tu també vas refermar, i és: potser s'ha obert la caixa de Pandora des del punt de vista de que començarem a veure reclamacions i moviments de peces amunt i avall.
És claríssim,
això. I això sí que no beneficia a ningú.
A ningú. I el que perjudica més és el patrimoni, per descomptat. Sí, sempre s'ha dit que si comencem en aquesta línia, quan un principi de l'ICOM, de la Institució de la Cultura Internacional, és que les col·leccions museístiques, en principi, no s'han de tocar. Com a norma, perquè és que si no és, sap, tots els museus s'han format a base de rapinyes, entre cometes, legals o no legals.
De si ja vaig pensar amb el de Londres.
Londres, el British...
Els grans aquests, no?
Berlín, Secretaria 8, el de Berlín, el Louvre mateix, té molt bon part del patrimoni. Aquí hem parlat a vegades en el programa per los claustres de Nova York, que tenim tot el patrimoni de Lleida, de Catalunya, que està per allí. Però si comencem amb aquesta línia, inclús el propi Museu de Barcelona, el MENAC, tota la Vall de Boí, també ara pot dir, doncs vinga, que vingui ja d'una vegada les pintures.
Ja que ens hem posat...
Vull dir que entraríem en una dinàmica que, i sobretot en la tecnologia actual, perquè ja que tarèiem l'exemple de Boí, ahir ho comentàvem també amb altres companys, l'èxit que està tenint el mapping a Boí supera l'original. És a dir que, per tant, l'original està perfectament conservat a Barcelona, al MENAC, la gent lo pot anar a veure, però en el lloc on estava aquell mapping, llavors les noves tecnologies, que tu també t'agraden les noves tecnologies, tenir un programa magnífic aquí del tema, penso que estan per això, per ajudar la gent a resoldre problemes, a disfrutar del patrimoni, és a dir, i no tot el contrari. Per tant, estem en una època que dius, sembla que en alguns moments hem retrocedit 200 anys enrere, en lloc de beneficiar-nos de tot, al contrari, és una pena.
Escolta, avui anem a parlar del monestir de Sigena, explicarem... que no sé si ens donarà temps avui, i ho farem dues parts.
Bueno, explicarem una mica...
El gran desconegut que tothom anomena.
Exacte, bé, per això mateix. Llavors, evidentment, és una joia arquitectònica que normalment ha estat desconeguda, que està, com diu el seu nom, a Sigena. Sigena està tocant a la comarca del Baix Inca, però no correspon estrictament, però s'ha de tocar a la vora del riu Alcanadre. L'Alcanadre és un afluent del Inca, l'últim gran afluent que rep el Inca per la dreta. Està entre Vallobar, davant de Saidí, podríem dir, per situar-nos. I el monestir està descampat a uns 2 quilòmetres aproximadament de la població que va créixer a Nova, per això es diu Vilanova de Sigena, que és el municipi al qual pertany i en el qual hi viuen els veïns que són els que reclamaven aquests béns. Precisament en aquest municipi és on va néixer Miquel Servet, també un gran homenot, que, entre d'altres coses, es va descobrir la part de la circulació sanguínea, però que, tot i que era un humanista, doncs, també en uns moments en què la Inquisició també era bastant intolerant, va fer que l'acusessin d'heretgia i va acabar ajusticiat. Per tant, aquí tenim aquests exemples que la història sempre es pertoca d'una persona estimada, una persona reconeguda que va contribuir molt a la ciència, nascuda en aquella població i que la intolerància del moment va acabar en els seus dies, sense reconèixer les seves vàlues professionals i personals. El monestir és una joia des del punt de vista dels monestirs medievals. Està fet, de totes maneres, amb la simplicitat que implica l'estil cistercenc dels monestirs. Actualment, malauradament, solament se conserva l'església, una església també senzilla, d'aquestes cistercenques, de planta de creu llatina. Hi ha restes on estaria el claustre, on havia estat la sala capitular, el palau abacial. Poques coses més queden d'aquí el gran monestir. Un monestir que està situat, jo penso que això és molt important de referendar-ho, pràcticament diríem al cor de l'antiga Regne d'Aragó, entenent Regne d'Aragó el que és l'Aragó actual i Catalunya actual. Recordem que amb el casament de la Peronella, d'Alfons, de Ramon Berenguer, es va unir aquests dos estats, el Principat de Catalunya i el Regne d'Aragó, i precisament el fill que van tenir, Alfons el Cast, va ser el primer rei formal d'aquesta unió d'aquestes dues entitats polítiques. Precisament aquest personatge, aquest nou rei, Alfons el Cast, va tenir dos casaments, normalment polítics com es feien en aquells moments, i el segon casament es va fer amb Sanxa de Castella. El que sigui de Castella ens està dient que aquesta senyora doncs tenia una procedència castellana i que era una manera de mantenir les bones relacions amb l'altra potència emergent que hi havia llavors a la península ibèrica, que era el Regne de Castella, i que en alguns moments fins i tot va estar a punt de fer el que va fer Ramon Berenguer IV, de casar-se a la Peronella, va estar a punt de fer-se des de Castella. El que passa és que al final el candidat, podríem el príncip blau per la Peronella, diguem-lo així en plan més col·loquial, va ser Ramon Berenguer IV, i Castella doncs va quedar en la seva línia, i aquí es van unir aquests dos regnes. El fill, de totes maneres, volia mantenir les relacions bé amb l'altre estat important de la península, i per això quan va enviudar de la primera dona es va casar amb Sanxa de Castella, la qual va optar per bastir aquest monestir en aquella zona, que d'alguna manera jo penso que recollia una mica aquella idea, aquella filosofia de dir crear un monestir al centre de lo que era el regne, més a prop, si volem, de Castella, que tenia aquelles vinculacions familiars, i tenia en compte que llavors per ells tot era el Regne d'Aragó, és a dir, tant que estigués la frontera entre cometes, entre Catalunya en el Cinque, quan llavors estava situada, per tant estava a propet de la frontera, després frontera que es va traslladar cap a la Clamor Amarga, on està actualment, però que era una frontera més, diríem, simbòlica que real, de facto, ja que en aquells moments sí que les lleis eren les mateixes per un costat com per l'altre, era el Regne d'Aragó, i per això els reis són els reis d'Aragó. Aquesta senyora, la Sanxa de Castella, quan va crear aquest monestir, el va dedicar a les monges de Sant Joan de Jerusalem. Les monges de Sant Joan de Jerusalem seria la versió femenina d'una ordre que va néixer a finals del segle XI dintre del món de les creuades, igual que van néixer els templers, per defensar els pelegrins que anaven a Terra Santa. Els templers van néixer allí per defensar el temple de Salomón, el que és actualment les restes de lo que queda, i que també està al dia pel tema de l'Israel, que la seva capital, si és Jerusalem, no, com diuen Trump, però aquelles restes que hi ha allí són on estaria el temple de Salomón, i a la vora hi havia un hospital, que per això es va crear aquesta altra ordre militar, que és dels hospitals de Sant Joan.
Un altre que quan obre la boca el Trump, sí, revoluciona la meitat del planeta.
Totalment, totalment.
Escolta, que jo crec que hem de fer una segona part, eh?
Vale, doncs fem una segona part, tranquil·lament.
Jo crec que sí. Escolta, ara fem una pausa, parlarem de carrers i places. La plaça o el carrer Sixena no el tenim.
No el tenim, no? Per tant, el més apropet que he trobat és precisament el carrer Hospitalers de Sant Joan, que fa referència a aquesta ordre de la que estàvem parlant ara.
Molt bé.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas obreras. Soy una agente soviética.
Así es Eva, protagonista de la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Una turbulenta aventura en un Tánger lleno de espías, tramas y seducción. Después de Falcó llega Eva, de Arturo Pérez Reverte, en Alfaguara.
Hablando de celebrar la Navidad, ¿cómo van los regalos?
Me falta el perfume de Marta, unos libros.
El jersey de Luis.
Y la muñeca de Lola.
Los bombones para Pilar.
Los cascos.
Y la bici para Antonio.
Pues vamos al Corte Inglés, tienen todos esos regalos y muchos más que se nos puedan ocurrir por el camino.
De todo para todos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Llega el Mundial de Clubes.
Todo listo para que comience el partido.
El Real Madrid defiende su título en Abu Dhabi. Este miércoles, desde las 5:30, vive el Mundialito en COPE. El Madrid en semifinales.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Ho hem avançat, el carrer, no hi ha el Sixena. Bueno, sí. Escolta, jo sempre dic el mateix, a mi tant més el nom, eh? Jo com que posaria números, però hi hauria algú ara que tindríem ja problema amb les plaques del carrer, si hagués el carrer Sixena Lleida, segur.
Segur, segur.
Però anem al que hem avançat, al Hospitalet de Sant Joan.
Hospitalet de Sant Joan, recordem que seria l'ordre aquesta que va néixer en el món de les creuades, aquesta ordre de la que parlarem en el proper programa, que va donar origen a la versió femenina, i que la primera comunitat femenina seria la d'Hospitalers de Sant Joan, que és la que es va crear pel monestir de Sixena. Aquest carrer està situat, passat el pont, el que diríem abans, el pont de la carretera de Torre-serona, per entendre'ns, que actualment és la part coberta del ferrocarril, passat el segon passeig de ronda, on hi ha la rotondeta aquella on estava l'Hotel Real, i ara es diu, no sé, ha canviat el nom, ara l'hotel o un altre...
Bueno, es va dir Hotel Segrià,
i ara no sé si... Real, que... perdó, volia dir l'Hotel Real, si ara m'he confós, tant parlar de Reis, m'ha vingut a l'Hotel Real, aquest és un altre que té la...
Hotel Segrià, no sé com es diu ara.
Sí, ara no sé, ha canviat el nom. Bueno, dic, allà davant, passat aquell pont, que ara actualment forma part de la Comissió de les Vies, seguint, llavors, alcalde Requesens, a l'esquerra hi ha un carrer que baixa, té una baixada molt forta, molt pronunciada.
Que hi ha la Benzinera?
Abans.
Ah, abans, perdó, està... abans.
Sí, la Benzinera és el carrer, si no m'equivoco, Penedès.
Sí.
Aquest seria el carrer paral·lel amb aquest. Està justament a sota de lo que seria el túnel.
Sí, que per accedir al carrer de dalt...
Sí, és una pendent, es pot accedir en vehicle, però és una pendent de baixada forta i d'accés pujant també bastant forteta. I que abans era típic perquè quan passaves per la via, que està a nivell de les vies, recordem que actualment al fer el túnel, el túnel per dalt, per descomptat, és on té el passeig aquest de lo que seria la part de zona de les vies. Abans, quan recordo que passaves per allí i Balàfia estava creixent, doncs aquelles cases que estan del carrer aquest d'Hospitalers de Sant Joan, les veies, evidentment, a la teva alçada des del ferrocarril. Actualment al fer el túnel ja no es veuen i tenen aquest desnivell tan potent. Aquest carrer, per tant, és el que va des de aquí, va sortir cap al carrer del Vallès, que ja aniries pues, cap a la carretera de la Vall d'Aran. És aquest carrer, d'alguna manera, que va seguint, diríem, el traçat del ferrocarril i que solament té cases, per tant, pel costat nord, perquè pel costat sud estaria el ferrocarril. I que fa un record amb aquests monjos guerrers que va aparèixer aquesta ordre pues, a finals del segle XI dintre del món de les creuades.
Molt bé, doncs, un altre carrer que hem conegut, jo de la veritat és que hi he passat per aquí i no m'he fixat mai amb la placa del nom, que pues, té de l'ICDE.
Exactament.
El que diu el Joan Ramon és veritat. Si anem caminant per la ciutat, encara que tinguem molta pressa, aixequem el cap.
Correcte.
Mirem cap dalt, mirem edificis, però també mirem les plaques dels noms dels carrers, de les places i tot això, que descobrirem llocs que no coneixíem. Joan Ramon, escolta, ens escoltem la setmana vinent.
Correcte, acabem el tema.
Que estarem... Sí, a més és el dia de reflexió.
Exactament, és el que te volia dir.
Estarem ben reflexionats.
Suposo que haurem paït tots més el dol que estem passant ara, perquè veritablement estem de dol pel tema del museu, i bueno, i simplement pues, alegrar-nos perquè altra gent estigui contenta, independentment del tema polític.
Gràcies, Joan Ramon González.
Adéu a tots.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Anem directes cap a 2:45, en queda temps per dir-te que l'agrupació Ilerdenca de Pessebristes, que està en vigílies de l'inici del cicle de Nadal, acaba de convocar els seus ja tradicionals concursos de pessebres. Les inscripcions al concurs poden formalitzar-se personalment o a l'oficina de turisme de Lleida, al carrer Major 31, mitjançant la plana web també, www.pessebristeslleida.com, pessebristeslleida.com, o també a l'adreça electrònica pessebristeslleida@gmail.com. El termini d'inscripcions finalitza aquest proper 18 de desembre, a excepció feta del grup de centres d'ensenyament que ho farà el divendres 15 de desembre. Tanmateix, l'agrupació ha convocat també la 63a edició del concurs infantil i juvenil de pessebres amb 5 categories o grups d'acord amb els cicles escolars. L'acte de lliurament de premi i cloenda del cicle de Nadal tindrà lloc el diumenge 14 de gener del 2018 a 2:15 a l'Auditori Municipal Enric Granados. Per tant, si tens un petit artista a casa, escolta, que es presenti, que ho provi, que el no, que ja el tenim, eh? Busquem les senyals horàries i parlem de noves tecnologies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Cambiaste tu voz por tu otra voz.
Stay with me.
Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Si tú solo ves
una caja de zapatos,
donde ellos ven
una mansión grandísima con piscina y jardín,
eso es que hay que jugar mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 15 al 17 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. Consulta las tiendas que abren el domingo 17 en IKEA.es.
Doncs a part, sí, que parlem de noves tecnologies, com sempre, des del vell mig de la setmana, camí cap a les dues, comencem l'Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal, bon dia?
Hola, muy buenas tardes, què tal?
Mira, ja sé que no s'ha de parlar mai abans de temps, però ho diré. Estic content perquè estem a punt d'acabar l'any i aquest any m'heu faltat poquíssim. Hem hagut de fer anar les noves tecnologies molt poc. Si sempre esteu aquí in person. Bueno,
sempre estem aquí.
Ho dic i no m'ha acabat l'any. O sigui, ara...
Perquè no es mola interactuar.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs després d'una setmana de pausa provocada pel pont de la Puríssima, Sant Tornem-hi, que tenim el Nadal al costat i ens tenim que preparar. Per això avui parlarem amb el principal fabricant tecnològic mundial. Perquè tenim d'escollir a quin és aquest terminal que tenim de regalar per Nadal, no? Quin és el millor dispositiu?
Quantes coses, hombre, hablando de este, serán muchas cosas para regalar.
Doncs sí, parlarem amb Samsung. I després, com no, la petita pausa musical, com millor dit, i és un clàssic i a sorpresa. Ho tens preparat, Ricard?
Ho tinc més o menys preparat, però no t'ho dic, sí, perquè no ho he decidit del tot.
No ho has decidit?
No.
Doncs esperarem uns minutets, que després doncs, tindrem aquesta petita sorpresa musical. I com no, després de la música, la famosa i esperada Tertúlia Freak, que avui parlarem d'aquesta compra d'Apple de Shazam. Ha comprat el Shazam, aquesta aplicació...
Que tu l'has fet anar, Jaume.
És una disfrutada aquesta app, eh? És una disfrutada.
Això és una d'aquelles coses que agraeixes a les noves tecnologies, eh? Jo sí, eh?
Una app més dintre l'univers d'Apple. YouTube també es vol llançar al món de la subscripció de la música. Un altre que s'apunta al carro de la música mensual, no? La quota com a servei.
Sí, ja.
Tenim, no ho sé, perquè ja tenim dos temes i tenim 10 minutets de tertúlia, no sé si en tindrem prou per desgranar tots aquests dos temes, però també WhatsApp pues, afegeix una nova funció als chats, als grups de chat, no? I Google, doncs, que també llança nous apps per iOS, sobretot per la fotografia i el vídeo, no? No es vol quedar fora, no? També de l'entorn aquest de la fotografia.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com acabarem?
I com sempre, els 3 minuts, això sí, els 3 minuts finals del programa, el més esperat, doncs, les idees fantàstiques i solucions que ens arriben des de l'espai tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Jaume, quina és l'entrevista d'avui?
Doncs som-hi, perquè a pocos días de que Papá Noel acabe de cargar su trineo y los Reyes Magos acaben de recibir todas las cartas, estas Navidades, desde Infocope Lleida, os seguimos dando las mejores ideas para llenar vuestras casas de regalos. Así hoy, para avalar las mejores ideas, qué mejor que hacerlo con el fabricante líder de tecnología a nivel mundial, Samsung. Con nosotros, hoy, Paco Ortigüela, director de Comunicación y Relaciones Institucionales. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paco.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Encantado que estés aquí un día más hablando de Samsung en Cope Lleida. Dentro de este universo Samsung, ¿cuál sería la guía de regalos estrella para esta Navidad?
Pues la verdad es que es difícil porque tenemos este año un año de muchísima innovación. Hemos innovado pues en todas las gamas que tenemos. En televisión, por ejemplo, hemos sacado un nuevo concepto en televisión premium que es QLED, que lo que hace es pues mejorar la calidad de imagen, el color y todo. Y además con un diseño impresionante y con bueno pues un cable invisible para que cuando si lo pones en la pared pues no se vea el cable, que siempre es lo que nos molesta cuando queremos instalar el televisor en la pared. Luego en la parte de móviles, pues los famosos Galaxy S8, el S8 Plus y el tan esperado y deseado Note 8. Y luego en la parte también de wearables, la parte de lo que son los relojes inteligentes, pues hemos sacado dos productos también muy interesantes. Uno es el Gear Fit Pro 2, que bueno, hoy tiene muchas mejoras, incluso permite la posibilidad de medir nuestras pulsaciones y nuestro ejercicio, incluso nadando, así pues ya hacía muchas cosas, como era pues el medir nuestras constantes y nuestra actividad cuando estábamos pues corriendo en bicicleta, haciendo todo tipo de deportes, pero la función de nadar, que es muy importante para mucha gente, pues no lo medía, y esto es capaz de medirlo, podemos nadar con él. Y luego el nuevo Gear Sport, que es un poquito complementa a la familia, el Gear S3, es un poquito más pequeño, la duración de la batería es hasta 3 días, y luego además pues tiene también pues más funcionalidades de medición del deporte.
¿Serían estos complementos, los wearables, los que están más de moda en este momento?
Bueno, yo creo que ahora mismo, depende también del presupuesto, de luego la ventaja que tienen los wearables es que son muy útiles, y lógicamente en precio, pues lógicamente es un precio muy razonable para un regalo de Navidad, digamos que sería un regalo ideal. Además, la ventaja también de todos estos wearables es que lógicamente se pueden personalizar a través de cambiando las correas y luego cada vez es verdad que hacemos más deporte y es muy útil pues ver pues las calorías que hemos quemado, el recorrido que hemos hecho, tiene GPS interno, con lo cual puedes compartir pues el recorrido, el ejercicio que has hecho lo puedes compartir con tus amigos. Así, bueno, yo creo que es un regalo, desde luego, y donde además estas Navidades que normalmente comemos mucho y cargamos muchas calorías, pues no estaría mal un poquito más de ejercicio.
Bueno, hay que compensar, ¿no?
Para compensar, para hacer un cálculo de lo que hemos consumido, lo que hemos quemado.
Bueno, digo, de todas formas, digo, tú fíjate que el electrodoméstico, digo, el equipo ya, digo, que todavía casi se considera electrodoméstico la tecnología que conlleva, como has comentado al principio, la tecnología de las televisiones QLED, ¿no? Digo, al final sigue siendo el electrodoméstico más utilizado y el que reúne a toda la familia. Digo, porque ojo, que las lavadoras también tienen su punto, pero no nos ponemos todos alrededor de ellos a mirarla, ¿no? Digo, ahí en cuanto a las televisiones que nos hablabas de las QLED, ahora mismo, ¿qué es lo que nos puedes aconsejar para el hogar? Hace tiempo que hablábamos de las pantallas curvas, ahora hablamos del QLED. ¿Cuál es la combinación perfecta para estar toda la familia cogiendo esas calorías que luego tenemos que ver en nuestro smartwatch y nuestra smartband? ¿Cuánto hemos cargado para ver cuánto tenemos que soltar?
Bueno, la verdad es que en televisión está avanzando muchísimo, porque hace unos años hablábamos de 4K y se hablaba siempre, no, pero 4K luego no hay contenidos. Bueno, ya hay contenidos en 4K. Los televisores, como cada vez son más, ya son todo pantallas, ya no hay nada de marco. Hace tiempo, pues cada vez son más grandes, entonces necesitamos más calidad de imagen, porque claro, estamos viendo pantallas tamaños más grandes más cerca. Entonces, ahora mismo nuestra oferta es QLED, que como decías, a nivel de calidad de imagen, sobre todo en la reproducción de colores, la única televisión gracias a esta tecnología de los Quantum Dot, no voy a explicarlo porque sería muy complejo y tendríamos otro programa, pero lo que sí es verdad es que la calidad de imagen de las series que tenemos, de los partidos, con la tecnología 4K y con la tecnología QLED, nos permite, yo diría incluso que a veces se está mejor en casa que muchas veces viendo el espectáculo en directo, porque estás en tu hogar con una calidad de imagen brutal y además, bueno, pues...
Y con repeticiones.
Y viendo repeticiones todas las que quieras, ¿no? Entonces ahora mismo el tiro de las pantallas tenemos hasta 82 pulgadas ya para el que quiera volverse loco en casa.
¿82 has dicho? ¿82?
Hasta 82, tenemos 78, 82, vamos, pero la más normal, curiosamente, que siempre antes era la 40 y tantos, últimamente la 55, ahora estamos ya hablando de 65, es decir, lo que la...
No tengo pared, ¿eh?
Sí tienes pared, pruébalo y verás que sí, ¿eh? Porque yo también lo pensaba y al final sí hay pared, porque la verdad es que es todo pantalla. Entonces, 65 es lo más popular ahora mismo y tenemos los dos formatos, para que quiera curva a curva y para que prefiera pues el formato plano, también tenemos el formato plano. Y lo bueno que tienen estos televisores, como decía, es el diseño. Tiene un diseño espectacular. Es cable que llamamos invisible porque es fibra óptica y que es transparente y casi no se ve, lo cual hace que lo puedas. Y luego tiene una caja que donde están todas las conexiones, que se pueden poner toda la parte de conexiones incluso a 15 metros de distancia, y lo cual podemos tener, y con un solo mando manejamos todos los dispositivos, tanto las consolas de videojuegos, los DVD, los Blu-rays, el descodificador, todo con el mismo mando de la tele podemos controlarlo, lo cual hace también que sea muy cómodo y muy útil.
¿Puedo hacer la carta yo a los Reyes?
Sí, claro, ya sabes tú, por pedir eso.
No lo has comentado, pero es que a mí lo que me encanta es ese, ¿cómo le diría yo?, convertible o tablet o dos en uno, porque no es un tablet, porque va con Windows, pero es pero tiene formato de tablet y va como un PC, y a nivel de, me lo miro más un poquito a nivel laboral, ¿no? Es aquel otro regalo que dices, mira, esto lo puedes aprovechar para esto, ¿no? No solo para el tema lúdico, sino también para el tema laboral. ¿Nos puedes hablar del convertible este?
Bueno, es el Galaxy Book, es un convertible que además ya viene, digamos, es una tableta, pues si lo podemos utilizar como tableta, y lo podemos utilizar como ordenador. Utiliza Windows, y lo bueno que tiene es que viene ya con el teclado, que es también la funda, y como decimos, es muy fácil, pues por una parte, simplemente quitándole esa funda que hace de teclado también, tenemos una tableta en Windows espectacular, con una calidad de imagen impresionante, y además con la posibilidad también de escribir con un lapicero, igual que tenemos con el S Pen, igual que tenemos en los Galaxy Note. Pues entonces te ofrece todo lo mejor del mundo de las tabletas, incorporando incluso la parte de poder escribir, poder dibujar, poder con el lapicero poder recortar, hacer 100.000 funciones, y luego también la posibilidad de trabajar, si estamos trabajando en sentados y queremos utilizar el teclado, el ratón y todo lo que utilizamos cuando estamos en formato oficina, pues poder trabajar como si fuese un ordenador normal. Uh-huh. Es muy ligero y simplemente el teclado lo utilizas como funda cuando te lo quieres llevar, te lo guardas y luego si quieres utilizarlo como ordenador, pues lo pones otra vez en formato teclado más pantalla o simplemente como pantalla. Uh-huh. Y luego a nivel de sonido, pues también es impresionante porque utiliza la última tecnología en calidad de sonido, con lo cual también si queremos utilizarlo para ver películas, para videojuegos, para hacer mil cosas, la verdad es un dispositivo que soluciona todo tipo de problemas, porque como digo, es ordenador, es tablet y podemos utilizarlo para videojuegos, trabajar en Windows, en cualquier formato de Windows. Y también para
lanzar la pantalla por DLNA a nuestra televisión Samsung, seguir jugando, es decir, de pronto nos sale un pitidito arriba, oye, que la lavadora ha terminado. Yo, Jaume, es decir, solo entrando en Samsung.es veo que es que tenemos un millón de ideas.
Todo un universo.
Sí, sí, ya no solo para nosotros, sino también para regalar, que yo sé que la lista que has hecho la has hecho para ti.
Sí, sí, sí.
Oye, es que alguien, si alguien quiere regalar una lavadora, también tenemos lavadoras maravillosas con la función de AdWords, que podemos, si se nos olvida cualquier cosa, cualquier prenda, pues simplemente paramos la lavadora, se abre una puertecita muy sencillita, ahí metemos lo que se nos haya olvidado y la lavadora sigue lavando completamente, no tenemos que parar todo el ciclo de lavado. Así que también si alguno tiene como objeto de deseo una lavadora, que piense en Samsung, que tenemos también soluciones innovadoras incluso en Gama Blanca.
Paco Ortigueola, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Samsung para España. Muchas gracias por atender hoy los micrófonos de Cope Lleida y gracias un día más para estar aquí con nosotros.
Y buenas fiestas y bueno, pues muchos regalos para todos, Paco.
Muchas gracias, un placer como siempre estar con vosotros y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Veig que últimament estàs una mica rockero, no?
Sí, sí, la música de veritat és el rock, no?
jo veig.
Vinga, va.
Sí.
Sonat sona, eh? No et sona?
Sí, sí, és un crack.
Que això, David, ens arriba del nord d'Europa,
eh? Sí, sí.
No recordo ara el país exactament, però són els de Rasmus. De Rasmus. I... t'estic buscant ara perquè, mira, ara per curiositat, a veure d'on són aquesta gent. Crec que són, no sé si són exactament finlandesos, són finlandesos de Helsinki, de Finlàndia, de Rasmus, la que escoltem, In the Shadows, que la trobeu dins del treball discogràfic Dead Letters i que la van llançar l'any 2003, fa 4 dies, 2003.
Jo estava igual de joven.
Igual, tots estem igual.
I un dia, micròfon tancat, et faré una petició.
Vale,
perquè també... I no s'anirà gaire més, no? Més enllà del 2003, eh? Inclús 4 o 5 anys abans.
Vinga.
Gran DJ, el senyor Sitja.
Vinga, cap
gran
on...
Gran DJ, pues ¿dónde vamos a ir?
Cap on anem?
La tertúlia Freak.
Cap a la tertúlia Freak.
Doncs quan estem parlant de músiques així, escoltar qui és i tal, doncs sempre fèiem anar... Perquè ja fa molts anys, me'n recordo que quan anava amb Blackberry... Sembla ahir, no?
Tu anaves amb Blackberry?
Ui tant. Va ser el primer smartphone, no?
Con correo, bueno, exacte. El telèfon con correo bueno, electrónico.
Sí. Vull dir, no era pantall, tenia els iconets allí a la pantalla, tothom anava amb el telèfon de tecles, però...
El telèfon que más le gusta a los niños, los chavales.
Doncs allí em vaig descarregar l'aplicació aquesta del Shazam. És molt fàcil, és una aplicació, tu poses a escoltar aquest so
i automàticament et diu el disco, la discogràfica, t'ho diu tot, i te diu el títol de la cançó. I clar, era una disfrutada amb cançons d'enquestes. Ostres, la tinc allí a la punta de la llengua i no ho saps.
Sí. Ara... Mira, una cosa que no sabies hasta el día de hoy, si lo pones al lado de la televisión, que está también la música, o incluso alguna película... te dice qué película es, dónde puedes disponer de ellas. Y eso sí, ayer decía más cosas que hoy, Shazam.
Exacte. I aquí vinc jo. I la pregunta és, ¿era l'aplicació que li faltava en aquest entorn, en aquest univers, a Apple?
Bueno, es como todo. Mirar, Apple compra Shazam. Esto tiene un montón de lecturas. Para empezar, es que en los últimos 20 años es la tercera... por así decir, gran adquisición que hace de dinero, ¿no? Lo primero que compró, por así decir, fue Next, la empresa de Steve Jobs, que fue más que nada para reclutar otra vez a Steve Jobs, ¿vale? Luego, en 2014, nada, hace 3 años, que compró Beats Electronics, sí, los auriculares, auriculares. $3,000 millones, y ahora acaba de comprar por $400 millones.
Que digo en mitad de preu, ¿eh?
Shazam. Algo menos incluso, porque fijaros, en la última ronda, en el 2015, se hizo una ronda de financiación por parte de Shazam, y fue valorada en $1,000 millones, con lo cual el financiero de Apple dice que se han ahorrado $600 millones. También, a ver, este descuento viene porque en el 2015 y 2016 han acumulado unas pérdidas de casi $27 millones, $26.9 millones. También de ahí la rebaja de precios.
¿Se está desinflando esta bombolla?
No, mira, ya no es la bombolla. El tema es que al final tienen un muy buen producto, pero que le falta todo lo demás. Fijaros, Shazam se va a convertir en algo muy, 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 muy potente. Es el nuevo asistente de salón que estamos esperando, Ricard
sí,
y yo,
sí, sí.
¿Vale?
Que ya nos han dicho que no llega para las Navidades, ¿eh?
No, el no, HomePod. No. 2018, HomePod, y con esta noticia además, un aparatito, un altavoz de Apple que además intenta a través de la voz y a través de Siri que controlemos todos nuestros dispositivos dentro de casa. Y el dispositivo más utilizado al final es el entretenimiento, la televisión, el hogar, todo esto. Bueno, pues imaginaros con Shazam directamente que esté sonando algo en la tele, que suene algo en un móvil, en la radio, y le puedas decir a tu altavoz: oye Siri, ¿qué es esto? Y
¿qué
automáticamente
qué
te saque.
Es esta, ¿no?
¿Qué es esto? Te saque. Si es una película, si es una canción, si esa canción sale en una película, en las listas que salen,
es
¿dónde
esto?
La puedes
¿qué
comprar?
Es esto, ¿no?
¿Dónde
¿qué
las puedes descargar?
¿Qué es esto que suena? ¿No? ¿Qué es esto que suena?
¿Y si, claro. y si es un anuncio?
¿Y si es
un anuncio? Y yo creo que para allí vendrá molta
exacto.
par de monetización, ¿no?
Y si es un anuncio, que ya hemos visto el símbolo de Spotify en algún anuncio, si quieres saber
sí,
esta canción
sí,
de la
sí,
Spotify,
sí, sí.
¿Vale? Ya hemos visto algo de esto. Aliado, es un aliado muy bueno para meter dentro de Music, con lo cual esto es un aliado para dar un punto más a favor sobre Spotify, sobre Amazon y Google. ¿Por qué digo que ahora, 24 horas después, Shazam dice menos cosas? Si ayer hacías una captura con Shazam, si hoy has actualizado, no te aparecerán los mismos iconos. Hoy solo te aparecerán los iconos y los enlaces a todo Music e iTunes de Apple. Para disfrutar
Music,
de
Apple Music.
Para que tú puedas disfrutar dentro de Apple Music y tu suscripción, o que incluso puedas comprarlo en iTunes. ¿Y dónde aparece? Cosa que hasta ayer en los iPhones aparecía además el enlace de Google Play, algunos enlaces de YouTube y demás.
Sí. Aquí, ¿hay entrado ya el YouTube?
Sí, ya entré todo eso. Es un paso por encima que quieren tener sobre Google, sobre Amazon y sobre Spotify, está claro. Pero además, en marzo de este año,
sí.
la aplicación de Shazam se actualizó y empezó a jugar con la realidad virtual. Que si recordamos, la realidad virtual y esta realidad aumentada es algo que Apple quiere, bueno, pues
está potenciando, ¿no?
Potenciar cada vez más. Con lo cual, Shazam, la realidad virtual para esta app, además está apostando fuerte en crear todo tipo de juegos y crear, bueno, pues ciertas cosas para unirlas con el entretenimiento, precisamente.
Bueno, pero yo pensaba ya
es una compra estratégica por muchos motivos.
No,
¿eh?
No,
la parte de la música, la parte del control del hogar y, como no,
es donar más prestaciones y más valor.
La parte de realidad.
Aquest entorn de la música que cada dia està agafant més potes, no? Amb el tema, va agafant al seu moment el tema de Beats, va fer l'aplicació del Music...
Exacto, daros cuenta que no deja de creer...
Ara anirem donant prestacions a tot el que és l'entorn de la música.
Exacto.
I les subscripcions musicals d'Apple. Vinga, doncs YouTube no es vol quedar enrere. I també vol ser una plataforma de subscripció de música com pot ser Spotify. Diu que al març ja llançaran el tema de la subscripció.
Sí,
serà,
bueno,
serà un mes aquí a competir en el tema? Tothom vol competir amb la subscripció
no
mensual?
Sé. Está dando muchos bandazos ahora mismo, porque ya de YouTube sabemos que tenemos un canal que no está triunfando demasiado en Estados Unidos, que es el canal de suscripción de contenidos tipo Netflix, tipo HBO, tipo Movistar, pero en Estados Unidos, y parece que no está explotando mucho.
¿Se ha etiquetat YouTube a vídeos gratuits?
Se ha etiquetado a vídeos gratuitos y el contenido libre y el poder subir tú tus propios contenidos.
L'usuari de YouTube no està disposat a pagar per veure algo en YouTube.
No está acostumbrado.
Es la falta d'hàbit.
No está acostumbrado. No está acostumbrado. No, y la falta de costumbre es lo que hace que cuando tú pagas desde el primer día una plataforma, le exiges un contenido y una calidad. Uh-huh. En YouTube vale todo. ¿De acuerdo? Es decir, yo como siempre me dicen, oye, ¿y esto por qué tienen, tus hijas tienen YouTube? Sí, YouTube Kids. ¿Cómo que Kids? Sí, claro, es que en YouTube hay de todo.
¿No vol perder posición respecto a sus competidores de Spotify y de Apple Music?
El tema es que, vamos a ver dónde está la unión. Play Music de Google no funciona bien. YouTube no vende la parte que querían vender de series, uh-huh, contenidos y demás, aunque ahora están produciendo bastantes contenidos para colgarlos en exclusiva, a ver si luego al final acaban vendiéndolos, pero bueno, ya veremos. Pero sí que hay una cosa que tenemos clara con todo esto, es que la plataforma que más se usa en cuanto a contenido de todo Google es YouTube. Y es lo que intentarán ahora monetizar. Están buscando dónde monetizar alguna de sus plataformas, más allá de los datos.
Ya, per acabar, que ens quede ya el Ricard, ya ens avisa que ens quede un minut.
Us marco ya.
Ya ens marques. Bueno, una notícia...
No, dic, però és que ve Nadal també i vull molta estona a l'espai tecnològic.
Sí, sí. Doncs WhatsApp, bueno, cada setmana posa la seva notícia per dir, escolta, jo estic aquí, suposo que aquest deu ser el tema, perquè jo no entenc que cada 15 dies faci una mena d'actualització i no anem al món.
Però algú sap que no hi és.
Vull dir, no sé, sempre surt. Però el que també vull dir a comentar és que Google llança dos noves apps per a iOS, centrades en la fotografia i el vídeo. Què passa? Que Google no es vol quedar fora de la plataforma d'iOS? Perquè iOS ja té les seves pròpies apps?
Ha cogido precisamente la parte que ha desarrollado para su último sistema operativo, que sí que tiene este, parece que esta parte de selfies y esta parte de vídeos mucho más enriquecidos, y ha querido ponerlos en el Apple Store en el Apple Store precisamente, y ha querido programarlas para Apple, bueno, pues para decir, oye, ¿por qué no pruebas qué posibilidades te está dando Apple con el iPhone 8 y el iPhone X con sus buenas cámaras, y que ahora mismo tenemos estos modos retratos, fotón, el otro día nos ponían mención en Twitter, ¿no? Bueno, pues que precisamente, un fotógrafo además, que un fotógrafo ponga fotón en Twitter, el otro día en el programa fue, muchas gracias. A mí no lo tengo delante, pero gracias. Y ya os digo que ha puesto ahí su puntito de, oye, y si con la cámara tan buena que tenéis, mi programita puede ser que sea mejor que el que lleva el teléfono. Ahí lo dejamos, a probar.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic, by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa...
Doncs anirem a l'espai tecnològic, perquè ara ens diràs tots els regalets que podem i totes les idees però fantàstiques que teniu.
Jo tinc aquí llapis i paper ja.
Sí, tens llapis i paper, però segurament que també... Ostres, jo he instal·lat aquestes dues aplicacions de Google, però no sé com fer-les anar. Espai tecnològic segur que em donen idees i me les ensenyen a fer funcionar, no?
Por supuesto, y además con unas ofertas muy, muy especiales para estas Navidades, porque yo sé que los niños de Ricard le están pidiendo una cosa.
¿Sí? ¿Qué le demandan? Sí, ¿qué le demandan?
Mira, papá, mucha cuantas. Tecnología, muchas tal, no sé qué, oye, yo quiero un overboard y tal, para tirar. Bueno, pues si queréis overboard de Nilox, que sepáis que la mejor oferta,
a ver,
sobre todo los...
A ver, overboard, ¿qué es eso?
Ya estamos.
A ver, Jaume, pero tú on vius, tío? això que poses a sobre, que té dos rodes i que inclines els peus on van i tira on van.
I además que se conectan por Bluetooth al móvil y que, bueno, pues puedes escuchar la música mientras que vas patinando haciendo equilibrio más que ejercicio. Sí. Vale. Pero es uno de los mejores regalos y además, bueno, pues un regalo que, como no, dicen los chavales que es muy molón y bueno, pues dentro de ellos en Spy Technology que hemos querido tener un espacio para eso, un espacio para toda la protección, un espacio como no para que recordéis y recordar el Nokia 3310.
Sí.
Lo que está gustando el teléfono, ¿eh? Poder salir ahora de vacaciones teniendo un teléfono con batería durante ara toda una semana.
Repetéisme.
No un smartphone, no, un teléfono.
Un teléfono. ¿Cuántos días dura la batería?
Una semana. Dios.
No cal dir res més.
Dios.
A costa de, però sí.
Ricard, ja ho saps, demà és aquest el titular, eh?
Si
de l'informatiu és aquest el titular,
jo,
un telèfon que dura una setmana la bateria.
Jo el telèfon no el faig anar, que és el problema. Hi ha gent que sí, el meu pare, per exemple, encantat, ja se l'està mirant.
Sí.
Sí, és que hay público absolutamente para todo. Y no olvidéis, teléfonos también para mayores de telefonía fija, bases inalámbricas para la carga. Bueno, sí. Muy, muy buenas ofertas dentro de Spy.
Que aquí, gràcies al nou llançament de Apple, ha tornat a revifar aquest tema.
El nou llançament d'Apple que hace ya unos años, hace ya 3 o 4 años que cargábamos los Samsung.
I la gràcia és que a Espai Tecnològic pots anar a mirar, tocar-ho i notar-ho. David Casero, carrer Segovia 4, espaitecnologic.cat i al Facebook.
Sí, senyor, nos encontrarás 24 hores. Adiós, adiós.
I Jaume Sitjà.
Ara sí, dimecres que ve, més.
Doncs apa, que anem directes cap a les dues. Escolta, que ha estat un plaer compartir aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals com sempre, 12 i 20, demà dijous. Serà 14 de desembre, però acaba de viure bé el dia d'avui, acaba de gaudir d'aquest dimecres. Que ho passis bé, salut, fins demà, adeu.